El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
I 26 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres en Jordi Casas, Antoni Ramon i en Samabrans. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Bon dia.
Tenim la baixa del Domènec Miquel, que ha patit una petita intervenció quirúrgica. Jordi, explica'ns, ens pots passar l'informe, però està bé, no?
Sí, home, està bé, sí. En problema del genoll, de la cama, i home, suposo que 3 o 4 setmanes de repòs i sense venir a la ràdio no li traurà ningú.
Una salutació
bueno, d'aquí, que es millori, sí.
El Domènec Miquel, que el trobarem
a
faig.
Els companys, i, el si no li importa...
Després el vaig a veure, ja li donaré records de part vostra i dels 3 o 4 persones que ens estan escoltant. I
són més de 3 o 4, no ho
dic.
Sí, bastantes més.
Si no li sap greu, els seus croissants i el seu cafè els repartirem nosaltres.
Exacte.
Ei, que potser ens està escoltant, vés a saber. Ojo, és possible, ojo, que dieu,
és possible, sí.
Escoltin, ja que estàvem parlant abans de les eleccions nord-americanes, abans d'entrar en antena, i aprofitant que tinc el Sam Abrams aquí, que és un català d'origen nord-americà, no sé si li agrada aquesta definició.
No, jo no? Soc d'un nord-americà afiliat a Catalunya.
Va, doncs aquí queda la definició.
Algun lloc s'ha de néixer.
Escolti, tenim Obama i Romney apurant les últimes hores de la campanya, amb una igualtat a les enquestes, i voldria saber quina és l'opinió del Sam, sobretot, com veu les eleccions. Em sembla que creu que les eleccions les perdrà Romney, més que les guanyarà Obama. Pot ser?
Jo ho tinc claríssim. I fixa't que ja s'ha notat aquí mateix, no cal ni moure's de Catalunya, fa 4 anys hi havia un entusiasme, els mitjans de comunicació s'extralimitaven en les seves opinions, tot era esbiaixat a favor del Yes Weekend i a favor de l'Obama, etc. I ara és... el candidat, escèptic, el candidat a la presidència, Barack Obama. I allò que dius, ai, com han canviat les coses. I la veritat, quan sents parlar la gent, te n'adones que no voten a favor d'Obama, voten en contra de Romney. Això és així de clar. I crec que, diguem-ne, que aquesta forquilla que ara diuen que són 2 centèsimes, normalment, si la gent dominés la política americana una mica més, se n'adonaran que en l'últim moment, les últimes hores, la forquilla aquesta s'obrirà una mica, que crec que s'inclinarà a favor de l'Obama, que em sembla que és la cosa sensata, però trobo tristíssim, absolutament tristíssim, que Obama hagi arribat al nivell en què sigui per ell una amenaça al Mitt Romney. Això vol dir que estem en hores molt baixes i, és clar, tant el Partit Republicà com el Partit Demòcrata, aquestes eleccions són molt decisives de cara al seu futur. Vull dir, jo crec que Obama entrarà a un segon mandat amb les mans absolutament lligades, com ha estat ara, amb una cambra baixa que, diguem-ne, no li és... No tindrà el domini de les 2 cambres, hi haurà una que liderarà a la contra, el bipartidisme aquest sectari continuarà, la crisi té una millora, diguem-ne, en les xifres de feina, les xifres laborals aquest mes, és a dir, vaig al mes d'octubre, no al mes de novembre, evidentment, etc. És a dir, entra a un segon mandat molt opac, molt opac. I això normalment als Estats Units és molt difícil de remuntar. Perquè normalment, fixeu-vos que ell, Obama, a l'Equador, és a dir, als 2 anys del primer mandat, va tenir molts problemes i va començar a fer un descens en picat, que després ha remuntat una mica per aquí i per allà amb certes coses. I és clar, quan el sents parlar en els discursos i diu, no us vaig prometre que sortiríem de l'Iraq, tal, que hagi d'apel·lar a coses fet molt de temps i no de la gestió recent, marra meu. La gestió de la crisi aquesta de Nova York, tothom es queixa ara de que els ajuts no arriben puntualment, etc, etc. És a dir, és un noi que va molt just, però esclar, quan compares l'opció, la segona opció, dius, no, està claríssim. De manera que per mi les eleccions són no a favor d'Obama, sinó en contra de Romney, i serà Romney que perdrà I, diguem-ne, Obama comença un segon mandat, un president molt tocat i molt opac.
De totes maneres,
Jordi, com
els sistemes presidencialistes, això de si és un vot a favor o un vot en contra, passa bastant, no? Que a vegades es vota més en contra del candidat. Per exemple, a les eleccions de França va ser el mateix. Molt vot Hollande era en contra de Sarkozy.
I així ha anat.
Bueno, així ha anat, però vull dir que molt... No, però quan tu es pots triar entre dos, a vegades el vot més que a favor d'un és contra l'altre. Hòstia, el mal menor, que es diu, no?
Sí, però recorda...
Jo crec que això és bastant generalitzat, quan només tens dues opcions... I quan... A veure, dues opcions... Bueno, en aquest cas, que tots, bueno, quan tots tiren cap al centre i tots acaben dient el mateix bastant semblant, encara que en aquest cas el Romi deia unes coses bastant diferents, però bueno, no sé.
No, jo penso, si mires les últimes eleccions que nosaltres hem pogut conèixer de prop, que on hi havia una cosa molt renyida, jo crec que per exemple, el primer cas famós en la història moderna era Kennedy contra Nixon. Perdona, la gent votava molt, molt, molt Kennedy i la gent votava molt, molt, molt Nixon. I la prova està en que Kennedy va ser president i al cap d'uns anys ho va ser Nixon. La cosa era clara. En el cas de Bush versus Gore, els goristes votaven Gore, i els bushistes votaven Bush. És a dir, fins a un cert punt. Jo crec que justament l'espectacle lamentable aquí és... que sents que Obama s'ha convertit en el mal menor.
Sí.
Això, després d'aquest llegat esplendorós de fa 4 anys, convertir-te en... I m'ha fet gràcia, per exemple, fa 4 anys, d'alguna manera, el discurs d'Artur Mas és que jo sóc de la línia Obama.
Va dir que era el descobridor a Catalunya de Barack Obama.
I ara no ha dit ni mitja paraula sobre el tema. Allò s'ha inhibit completament. I allò que dius, o sigui, ara no...
Bueno, també va ser el descobridor de les retallades i tampoc ho treu gaire, vull dir que això... Els descobriments a vegades tenen una doble...
Veurem com van els resultats, doncs...
Jo crec que serà, diguem-ne, favorable a Obama, crec que no serà una cosa tan renyida, que a l'últim moment els indecisos sortiran i crec que, vaja, seria molt estrany... que no és impossible, però seria molt estrany que es convertís allò en aquest vuelco i que l'altre guanyés.
Per cert,
no ho veig.
En paral·lel a Puerto Rico, coincidint amb aquestes presidencials, la gent d'aquest territori decidirà si vol ser un estat independent, si integrar-se definitivament als Estats Units, com un estat més, el 51è, si no m'equivoco, i si no, mantenir l'actual estatus d'aquest estat lliure associat, que a vegades quan Mas parla d'estat lliure o d'estat dintre de la Unió Europea, a vegades hi ha gent que li diu, però això vol dir que serem aquesta mena de Puerto Rico, Europa i Espanya?
I em sembla que el senyor Rajoy i tot l'establishment polític cavernícola d'Espanya, que és a banda esquerra i a banda dreta, en definitiva, quan es treuen les màscares, haurien de fer molt de cas d'aquest exercici democràtic. És un problema endèmic que Puerto Rico no sap, no ha sabut des del 1898 el que vol ser quan sí, gran. És gran.
Que si triga gaire serà molt gran, ja.
I aleshores, és que de fet és un autèntic dilema en el sentit filosòfic del terme, que les tres posicions tenen les seves raons. És a dir, tal com estan ara, reben uns ajuts dels Estats Units, però tenen la contraprestació de que el seu poder polític no es manifesta. És a dir, no, com a territori lliure associat, no tenen poder legislatiu als Estats Units. Després, si fossin independents, tenen tota la pega aquesta de que queden fora de tot el sistema de beneficis dels Estats Units. Si s'integren del tot, és clar, se'ls desequilibren les balances perquè es comparteixen com tothom i als Estats Units no hi ha el cafè per a tots, sinó tu t'espaviles.
Hi ha una agenda pròpia de cada estat.
Sí, exacte, i a més el govern federal no se sent el germà gran de ningú. Vull dir, la befa d'Espanya i de la seva democràcia és que figura que Espanya és el garant que tothom té de tot i resulta que treuen els uns per donar als altres. En canvi, als Estats Units és, escolta, tu arrossegues els peus, espavila't. Jo t'ajudo amb el que puc, però no penso fer-t'ho tot. Ara, tornant a això, aquest exercici democràtic, fixa't que quan si escoltes les notícies dels Estats Units, és una cosa tan natural que ells puguin decidir el seu futur que a les agendes polítiques surt en tercer lloc. El que més els preocupa dels referèndums que es fan, que sempre es fan, cada estat presenta els seus referèndums i els ciutadans voten. I el més calent és el tema dels matrimonis homosexuals. I Puerto Rico queda literalment en un tercer lloc perquè és la cosa més normal del món.
Entre les coses, és un tema endèmic, ja forma part de l'agenda del país, no? I de la federació, no? I cada dos per tres.
Si tu mires la història dels Estats Units, és un país que des de mitjans del segle XIX que es defineixen les fronteres de l'est, l'oest, el nord i el sud, amb les guerres amb Mèxic i les compres dels francesos i bla, bla, bla. A partir d'aquí hi ha una lluita aferrissada per la integritat de les fronteres i la integritat, diguem-ne, del país, amb el qual és un país molt semblant a Espanya en aquest sentit.
Puerto Rico s'integra després.
Però, diguem-ne, ells com Hawaii, com Alaska, que són els territoris que han vingut després, han tingut la possibilitat de decidir el seu futur segons la pròpia legislació dels Estats Units. I això no és cap problema.
A part d'això, una de les coses curioses als Estats Units, perquè, clar, tampoc ho segueixes al peu de la lletra, és això, no?, que dius, bueno, a part d'elegir el president, les cambres i tal, 300 i pico referèndums. Que jo no sé. Bueno,
i no és una dictadura, ho dic perquè com a vegades hi ha gent que relaciona referèndums amb dictadures.
No, però és curiós perquè tu en tens un desconeixement absolut. El referèndum pot anar des del tema de Puerto Rico, que potser no sé si és molt o molt polèmic, perquè de tant en tant el van poder tant, fins al tema que sigués polèmic del reconeixement del matrimoni homosexual, fins jo que sé si les escombraries les han de recollir amb camió de color verd o color blau, no ho sé. No, però és una cosa que sobta, no? I després dius, ondima, el que va votar, que ensenyava una màquina que ho podies fer electrònicament, que havia intervingut un software d'una empresa catalana i tal, diu, esclar, és que sembla que es passa un quart d'hora davant la màquina perquè ha de triar, primer el president, després els congressistes, no? Després els 15 referèndums, pim-pim, després repassar-se amb el pim-pim.
No, i hi ha moments que també elegeixen altres oficials.
Sí. No, i després a mirar si tu li ha quedat...
El fiscal del districte, el no sé què, el no sé quantos.
Però quin plaer, com a ciutadà, poder decidir sobre 20-25 qüestions, vas allà a la teva urna o a la teva urna electrònica i cliques, no?
I el que és molt interessant, sobretot, és pensar que aquests referèndums que són en clau local, en clau de cada estat, que si New Hampshire, que si Vermont, que si tal, que si qual, tenen, un diria, doncs mira, això allà va a pollastre per ells i avall. I no és veritat. Tenen, diguem-ne, un impacte sobre els Estats Units. És a dir, el que es decideix sobre els matrimonis homosexuals, el que es decideix sobre l'altre gran tema són els casinos, que hi ha estats que estan demanant els casinos perquè veuen, diguem-ne, que el senyor Adelson l'estan investigant, amb el qual igual aquest monopoli de Nevada es trenca i a la millor això podem portar cap a casa i fer el nostre propi Adelson i enriquir-nos. No t'ho minis que són dos temes que des de el localisme més absolut es convertiran en temes de debat i temes de precedent jurídic i polític a tot el país. I allò que dius...
Ara que dius això al debat, el dubte que se'm planteja, no sé, tu ho coneixes, és si en un estat que fan, per exemple, 12 referèndums, si realment darrere de cada referèndum realment hi ha un debat social i un nivell d'informació polèmica que la gent ha estat al corrent. No sé, perquè són molts temes.
És a dir,
és que de vegades, clar, seguir tots els temes i tenir una opinió feta perquè hi ha hagut un gran debat social, dius, hòstia, si n'hi ha 12 referèndums, 12 temes, no sé...
Sí, és que has de pensar que, per exemple, tu aquí, per votar, l'arc parlamentari és tan ampli que tu, la teva feina, se'n va a mirar tots els partits, tots els programes i decidir.
Això ho faràs tu.
Tant de bo,
això ho faràs tu. Jo no ho faig, jo.
Bueno, però figura que sí. Quan tu vas a la taula... Sí. Hi ha un munt de papers que partits.
Sí, 14, 15, 16, els que siguin.
Això, aquest és el tema. En canvi, quan tu vas a Estats Units, esclar, hi ha dos paperets de colors diferents.
Sí, aquesta feina ja la tens feta. Aquesta feina ja la tens feta, sí.
Sí, perquè és bipartidista, que per mi és la gran feblesa de la democràcia americana, que no pot ser. Si aquí que és el cul del món i som quatre, resulta que hi ha 15 o 16 partits, com pot haver-hi als Estats Units només dos, i que reflecteixi la realitat. És que és impossible.
Sí, però a la contra, aquí tenim aquesta mancança, no?, de tradició democràtica, com ara es reflectim als referèndums. En el moment que aquí es planteja, ja no dic,
aquí és
no dic el dret a decidir, sinó es planteja qualsevol consulta i bueno, hi ha tot el tràmit burocràtic perquè una administració pugui arribar a convocar un referèndum.
Però és que una cosa diria, jo diria que una tradició tan referendista, no sé com es diu la paraula, als Estats Units, allà n'hi ha pocs llocs,
Suïssa?
Suïssa, potser, a pocs llocs,
Jo
no sé,
que sí, Jo
però...
crec que sí. El que
però,
que
jo crec... que facin 300 i pico referèndums, això és un cas.
Jo crec que el problema aquí és un problema de base democràtica. Aquí és una democràcia, jo sempre ho he dit, és una democràcia feble, mediatitzada completament per el franquisme, i que, diguem-ne, hi ha certes qüestions que no s'han abordat mai.
No, però pel tema de referèndums, per exemple, de França o Portugal o Itàlia, tampoc. Itàlia, bueno, Itàlia d'una dreta, també.
Home,
però
tampoc Itàlia, fan referèndums cada dos per tres.
Però vull dir que tampoc fan referèndums cada dos per tres, Vull dir que no, jo no crec que sigui una cosa endèmica espanyola, això,
Sí, però jo crec
que les democràcies
que el sistema,
en general no funcionen per
el sistema, diguem-ne, tu preguntaves, i això fan debat social, i tant que sí, això fan debat social, i a més, molt encès. Per què? Perquè... com que no és un sistema polític on els partits ho copin tot, doncs clar, hi ha una part que és la societat civil.
Aquest és el tema. Tu deies del bipartidisme que té un preu, que tots se'n van cap al centre i no reflecteix la pluralitat política.
Sí.
L'altre d'allò és que potser es queda compensat per aquestes consultes que compensen el fet, i en canvi aquí tenim un sistema partidista que els partits ho copen tot. I jo estic d'acord amb això, i potser és l'altra manera de...
No, i quantes vegades tu, un votant d'aquí vota i el que està fent és delegant el seu vot,
sí.
i es desconnecta el partit d'aquell votant i el votant del partit, fins al punt de que el votant aquell va llegint el diari, però com pot ser això? És a dir, no hi ha cap control, no hi ha cap pressió, no hi ha cap feedback, no hi ha res, és cada 4 anys... votes i avall, i si tens sort tal. Estats Units la democràcia era així, és a dir, hi ha uns controls constants des de la població civil de cara a l'estament polític, i si hi ha algú que està variant de política, etc., se'l crida capítol. Això aquí no existeix, aquest camí del ciutadà ras, per entendre'ns, a l'estament polític, aquest trajecte no existeix, i el trajecte del ciutadà ras el Tribunal Constitucional és ple d'obstacles. Bueno, és una democràcia altament burocratitzada.
Perquè a part del sistema de partits és el sistema electoral. És a dir, Estats Units, perquè jo sé, el senador, el congressista, és responsable davant d'un marc, d'una circumscripció, i aquí és el partit, no és el diputat. Aquí no hi ha una relació directa entre
diputat i
diputats electors.
I el partit és impenetrable en aquest sentit. Tu no reclames el partit.
Aquesta és l'altra part del debat, però aquí, diguem-ne, és una votació partidista i programàtica, per entendre'ns. No elegeixes ni responsabilitzes directament un diputat i que t'ha de donar compte, no existeix això.
No, perquè més
hauríem de canviar el sistema electoral, que per cert, Catalunya és l'únic d'allò que no té un sistema electoral propi.
En els casos de llistes obertes, no? Si és, anéssim a elegir directament aquell diputat que volem que ens representi a la nostra circumscripció, doncs també es donen casos, no? El Parlament Britànic a vegades doncs, veus diputats votant en contra del que està dient el líder del partit perquè ells es deuen a uns votants.
Sí,
clar,
sí,
això
sí.
Aquí no ens passa, per tant, moltes vegades la gent està votant un partit i
espera,
per altra banda els vota com un mal menor.
Quan trenquen disciplina és el dimoni.
Els fan fora del partit.
Exacte,
directament.
Sí, sí, sí.
Els agafen pel coll i ja per fora.
L'Ernest Maragall, un parell de vegades que trenca disciplina i és demonitzat per tothom.
Això que ha passat a tots els partits aquí. No, però hi ha dues coses. Una cosa és la circumscripció i l'elecció d'un diputat directe, i l'altra cosa és les llistes obertes. Vull dir que és un altre tema. Que jo estic d'acord, les llistes obertes permet votar opció política, però triar. Triar és dir, jo voto X, perquè és l'opció política que més m'agrada, però a veure, aquest no m'agrada, voto aquestes persones, perquè clar, també hi ha l'element personal, i sobretot això els municipals té. Els municipals hauria de ser obligatori que la gent coneix més de prop a la gent de dir, no, el partit polític aquesta és la meva opció, hòstia, però aquest és un impresentable tu, aquest el tatxo. A la República ja hi havia llistes obertes.
I quins mecanismes tenim també els ciutadans després per fiscalitzar allò que han promès i allò que han fet, perquè ens trobem constantment amb incompliments
de els consells de participació, com van parlar
l'altre dia. Sí,
però vols dir que podem fiscalitzar?
No hi era.
Però fins que no siguin vinculants, poca cosa podrem fer.
Escoltin, parlant
de... No, vinculants,
no, però que és veritat, que hi ha una difícil... Els mecanismes per controlar els... Jo crec que... Bueno, és que s'ha de plantejar el sistema de l'abaix.
I penso que justament part de la desafecció per part dels electors amb el sistema democràtic és que s'han arribat, diguem-ne, al convenciment que allò és un mur i que els partits són una mena d'aristocràcia que, a més, es diu aquesta aberració a la classe política. Com si fos una classe social, per l'amor de Déu. Tu ets una persona a la qual, per un vot, depositen en tu una confiança com a servidor públic fins que duri. I te n'adones que no. Aquí el senyor Carot Rovira salta de la política i li busquen el xollito, perquè el tio estigui bé. Home, per favor, perquè pertany a la classe política i fins que es mori, s'encarregaran d'ell. Això no pot ser, home.
Bueno, jo sobre el cas, jo no en dic res.
Home, i va tornar a sortir a la palestra dient que cal unir les esquerres, eh?
Que millor dir classe política que casta política, no? Però, a part d'això... No, a part d'això, hi ha un altre rerefons, que, a part dels mecanismes concrets de control, de seguiment, de feedback, hi ha un tema rerefons que ho complica tot, que és que cada cop hi ha una menor confiança en què els polítics puguin solucionar problemes. Aquest és el gran tema de fons. Cada cop les institucions i els polítics es veuen com més incapacitats o incapaços per solucionar problemes que els decideixen uns altres. Mm. Aquest, per mi, és el rerefons. Si a sobre els mecanismes d'elecció, d'aproximació entre electors i elegits, el feedback que s'ha de produir i tal, no existeixen, llavors ja és explosiu, que és, jo crec que és el que està passant.
I perdona, si tu mires bé, els llocs on hi ha unes mínimes respostes i sortides mínimament decents davant de la crisi, tots tenen una particularitat en comú, transversalment, que és, diguem-ne, la implicació de la societat civil en el tema. És a dir, la proximitat democràtica. Això es veu claríssim. I el tema, diguem-ne, de grans estructures i de grans rotllos i de grans partits i de mediatitzar la cosa i burocratitzar tot això, no. Ha estat coses més àgils i més de contacte directe amb el públic. Potser el cas més escandalós és, diguem-ne, a Islàndia, però, vaja, no cal tampoc que sigui el model de deixar-ho caure tot, etc. Però t'expliquen unes quantes coses.
Sobre aquesta unió de les esquerres que proposen gent com Carod Rovira, Ernest Maragall i el santcugatenc Raül Romeva, eurodiputat, alguna cosa a dir?
Home, a mi m'agrada més que la Unió Democràtica.
Però analitzem les esquerres. És una possibilitat viable o és un brindis al sol abans de les eleccions?
No, jo ho he defensat sempre que l'esquerra... Jo he defensat sempre que aquest país necessita una esquerra nacional forta. Pot ser plural, però bueno, que estigui articulada, jo estic d'acord. No sé si les persones que havien ahir són les més adequades i tal per proposar-ho, això és un altre tema, jo no hi entro. En tot cas, ho parlava el vespre, a la tarda, si ho parlava amb una de les persones que hi era i està darrere d'això, jo crec que és un debat que forçosament s'haurà de fer a partir del 26 o N, però jo crec que ara interfereix una mica la dinàmica electoral. Jo crec que en aquests moments el que toca, perquè estem en plena campanya, és que cadascú faci el que pugui, cadascú tregui els millors resultats possibles, que és el que es disputa en una campanya, i no interferir, i després fer el debat àmpliament, però jo crec que sí, que l'esquerra necessita una articulació i es necessita a Catalunya una esquerra nacional forta, que no depengui o no estigui supeditada a dinàmiques partidistes que vagin més enllà de l'Ebre, i que tampoc no estigui supeditada, evidentment, als clixés polítics de Convergència i Unió.
I el que passa que, a veure, ahir es va sentir certes coses, allò que jo crec que ja indiquen, mira, noi, tornes a anar pel mal camí. Allò que surti un ponent de la taula i digui tan tranquil·lament, l'esquerra, hem regalat aquest país a la dreta.
Qui ho deia, qui ho deia?
El senyor Carot, ho
sento. Per aclarir-ho.
Em sap greu, però mira, sembla que li tingui d'això i no, crec que és un home molt intel·ligent i molt vàlid i que ha portat moltes coses en aquest país. Però aquesta actitud, simplificar L'esquerra ha regalat el país a la dreta. Hòstia. Això no va així. Això no va així. I és més, aquesta prepotència, amb ràbia, amb què diu les coses, no és manera de fer política. Dos, el senyor Ernest Maragall va prometre que, per no distorsionar justament, tot això es faria a partir del dia 26.
Sí, però amb el currículum que ha acumulat durant l'últim mes i mig any d'Ernest Maragall, qualsevol cosa és possible.
Però és un altre incompliment polític, no?
El dia 1, real, el dia 1 feia un manifest que jo hagués subscrit amb un 90%, no?, de cridar a l'esquerra i tal i qual, un reflexió molt interessant. El dia 4 o el dia 3, allò era el Partit Català Europeu. I el dia 5 era la Nova Esquerra de Catalunya. No?
Toni.
Perdona.
No, a veure, el mal general de l'esquerra sempre ha estat, no?, la divisió, les decisions, i la dreta, en parlàvem fa una o dues tertúlies, no?, la unió que hi ha en la dreta, sobretot espanyola, és inequívoca, no? I també ho veiem amb els excel·lents resultats que treuen gràcies a aquest factor.
Si les l'amalgama.
Si les diferents dretes anessin cadascuna amb partits diferents, ja veuríem quins resultats hi haurien. Dit això...
No, veuríem, el problema és qui aniria on.
Exacte.
Allò, el Ruiz Gallardón va a l'extrema dreta o va als moderats?
Depèn del dia. Depèn de si fa de ministre o d'alcalde de Madrid, no?
Faria tant de Mauro Aguirre.
Depèn de l'auditori que tingui, no?
Exacte, no. També. No, a veure, jo crec que comparteixo amb els companys que poder no tocava ara en plena campanya, o a tres dies de la campanya electoral començar a parlar-ne. I a més, els personatges en si, malgrat en alguns d'ells els pugui tenir certa simpatia, poder ja no són els que els hi tocarà abanderar aquest procés. Benvinguda sigui, reflexions de pensar en una esquerra nacional. Ahir en l'auditori no hi havia els membres oficials del PSC, per entendre'ns, per tant allà estava representat...
En el col·legi?
El col·legi.
Membres
de públic.
Ha vingut a l'auditori de Sant Quart, perdona.
Com a auditori dels ponents, diguéssim que no hi havia el PSC oficial... hi havia Iniciativa, hi havia Esquerra Republicana, no sé si hi havia alguna formació més, però jo, com a persona que provinc d'Esquerra Republicana, sempre he pensat que m'agradaria veure, no?, possibles enteses, doncs, amb Iniciativa i amb altres formacions que deixessin molt de banda, i amb perdó, el seguidisme de durant molts anys que hi ha hagut d'Iniciativa en el PSC. O sigui, aquella sensació, i sense ofendre ningú, de marca blanca del PSC, que hem vist moltes vegades amb Iniciativa, doncs, ostres, a mi em dolia. L'he discutit amb companys d'Iniciativa, hem parlat moltes vegades, amb alguns m'hi he posat d'acord, amb altres no, i és més, aquesta esquerra catalana forta ha de tenir la capacitat d'entendre'ns, doncs, amb un partit que ara representa o que se li etiqueta a la dreta catalana, que és Convergència i Unió, amb qüestions d'estat i amb qüestions de construcció nacional. Només faltaria. I això no vol dir que cadascú no mantingui les seves essències, doncs, de l'esquerra o de la dreta. Però, llavors, crec que masses vegades hem confós coses, no? I les paraules mateixes del Carot, no? Hem regalat el país a la dreta. Bueno, no sé si l'hem regalat o no l'hem regalat, però moltes vegades ens hem posat unes fronteres que a vegades no han existit. I entendre'ns, i sobretot amb la situació, amb la cruïlla en què es troba Catalunya, és més imprescindible que mai.
No, i te n'adones, tots els discursos ahir eren discursos des del ressentiment. Uh-huh. Des del ressentiment de que són unes persones que han quedat fora del que és l'arc, diguem-ne, dels partits. Doncs amb aquests no fundaràs res. T'aniràs directament a la misèria. I em nego a creure que al PSC, per exemple, no hi hagi una persona o unes persones de dinàmiques catalanistes compromeses en la franja d'edat entre 40 i 50 anys. És que em nego a creure-ho. El socialisme a Catalunya ha tingut un pes decisiu. I que arribi, diguem-ne, la macabrada del Pere Navarro, és que ho trobo incomprensible, i que en aquell gruix no hi hagi unes persones. I resulta que el tio que ha de sortir és el pobre Ernest Maragall, que sempre ha viscut a l'ombra del seu germà, i entre els dos sumaven un. I, esclar, això és així, l'un controlava l'altre i l'altre controlava l'un. I als 70 anys no és el moment de sortir a fer res. Als 70 anys és el moment de passar a la reserva i, amb tots els respectes, doncs, tu compartir els coneixements que tens.
Jo, veus, això discrepo amb el Toni, perquè precisament parlant de marques blanques, jo sempre havia pensat que Esquerra Republicana era la marca blanca de Convergència i Unió, però bueno, sí, però bueno, potser sí que la iniciativa era la marca blanca.
Però escolta, quan van haver de triar entre Mas i Maragall, van triar Maragall.
Sí, ningú els va dir que era la marca blanca de Maragall, cony. No, jo crec que aquestes iniciatives, ara parlant en sèrio, aquestes iniciatives de la societat civil estan molt bé, crec que no era el moment. Ara tots veus, jo ho tinc clar, és a dir, si ha d'haver-hi una coordinació, una esquerra plural, pronacional, que allò, s'han de posar d'acord els partits. Vull dir, la meva experiència és que si els partits no es posen d'acord entre ells, les iniciatives que surtin des de baix no van enlloc, vull dir, està clar. I jo crec que, bueno, és la meva opció, si s'ha de construir una alternativa de l'esquerra a Catalunya, el PSC també ha de ser-hi. No sé si un PSC diferent, no sé, però el PSC també ha de ser-hi. Representa un sector social, representa una sensibilitat que en qualsevol alternativa, en qualsevol política futura de Catalunya ha de ser-hi. Ara,
el PSC, ho
han de decidir ells, per entendre'ns, no? No, PSC, bueno, a veure, aquí a veure, tot això...
Jo entenc que hi haurà una part de militància i de l'electorat del PSC-PSOE que no es trobarà gust amb aquesta esquerra nacional.
Bueno, sí, no? És una hipòtesi.
És que és lògic que sigui així, també. I jo tot crec que seria bo i...
És que després hi ha altra cosa que avui...
Necessari.
Aquí no tenim temps de discutir, però el debat aquest que se suposa que tenim a Catalunya els propers anys, tenim un debat per simplificar el tema nacional que travessa tots els partits, potser només que anar fora els dos extrems, tots els altres partits estan travessats per aquest debat perquè el seu electorat i els seus adherits tenen posicionaments diferents. Això farà que es bellugui coses dintre de tots els partits, i un dels que es bellugarà coses serà el PSC, i ja hi ha veus des de fora d'Espanya com el senyor Rodríguez de Mara que diu, oiga, si siguen con el derecho a decidir, el PSOE que los envia a tomar por saco i tal, no? També s'ha de veure com evoluciona tot això i veure què passa també, vull dir, clar,
jo crec que el PSC...
Alguns poden ressuscitar aquella vella idea de la Federació Catalana del PSOE. Cuidao, eh? Ara potser estic dient animalades, no? Però vull dir que tot això es pot bellugar bastant, eh?
Jo només per amb el tema marques blanques...
Per parlar, off the record.
Jo crec que justament, no? Esquerra, i parlo des de la llunyania més absoluta del partit.
Ho dic amb tota la cordialitat del món.
No, però t'ho responc. I mira, perquè estic molt, molt, molt desvinculat del partit i tots sabeu els motius. A veure... Jo crec que un partit que és capaç, no, de fer president al Maragall, jo crec que amb un encert, no tant amb en Montilla, i que és capaç d'entendre'ns també amb Convergència i Unió, jo crec que no hi ha cap mal. El que passa és que quan tu t'entens amb algú és per aportar un percentatge, parlo des de l'experiència pròpia del teu programa, que si tu et quedes a la trinxera i amb un tancament del circuit mental per poder-se entendre amb aquell que teòricament és el teu enemic, doncs segur que no aportaràs res a la societat. Per tant, jo crec que la meva activitat política es va centrar sobretot en aplicar quan més part millor del meu programa.
Si això passava per
entendre'ns al PSC... No,
no faria Sant Cugat, jo, eh?
T'ho poso com a exemple que serveix a nivell nacional.
No, si
serveix per aplicar part del meu programa, allà m'hi trobaran. Si serveix per convertir-me en l'altre partit, evidentment no.
Totalment d'acord, no, però jo la meva reflexió era a nivell nacional, no parlava de Sant Cugat.
No, però també l'aplico a nivell
nacional. De totes maneres, jo això que dius tu, jo ho he defensat sempre, vull dir que estic totalment d'acord.
Escolti, ho hem de deixar aquí. Jordi Casas, Toni Ramon i Samabrans, moltíssimes gràcies. Ens veiem d'aquí 3 setmanes.
Què dius ara?
Sí, perquè comença la campanya electoral i
que
hauran
no entrevistes. No, podem
no, perquè tenim entrevistes i debats amb els polítics.
Som tendenciosos.
Sí, campanya electoral, dius?
Electoral.
Ah, pensé que era electoral.
Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies.
Això el Domènec no es perdrà gaire.
No es perdrà gaire.